Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, dir aquestes alçades que estem dins d'una inflació bestial i brutal com feia molts anys que no es veia, tot això causat, evidentment, per uns preus energètics disparadíssims. Si mirem les arrels així, per posar-nos en context, si mirem les arrels, doncs molts diran no, la guerra d'Ucraïna, que segurament la guerra d'Ucraïna, evidentment, doncs ha influenciat en tot això. Però és que ja abans de la guerra ja teníem problemes amb tot això, amb els preus de l'energia, hi havia uns problemes, no com els que tenim ara, però sí, hi havia problemes. O sigui que la qüestió ve d'abans de tot això. Tard o d'hora, tot això es trasllada a la resta de la situació per qüestions òbvies, no? Tot necessita energia pel transport, per la producció, etc. Però toquem ja fibra sensible quan arribem als aliments. Quan arribem als aliments ja toquem fibra sensible. En principi, la ministra ja havia posat sobre la taula un topall a preus alimentaris. Això doncs va despertar molts dubtes. Després, la proposta a les distribuïdores d'un cistell d'aliments a un preu fixe. Després, la baixada de l'IVA. Està la cosa que no se sap ben bé per on. Donen una sensació de pal de sec. Però què hi ha de positiu o de negatiu en tot això? Mirem una de les parts, parlem amb el secretari de la CEDAC, parlem amb el secretari del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, el senyor Roger Gaspa, que el tenim al telèfon. Roger, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bé, parlem d'aquestes diferents mesures que hi ha per intentar fer alguna cosa, sobretot quan toca hi ha fibra sensible, que són els aliments. Aquestes propostes són positives? Són raonables? Què penses?
Bé, nosaltres som els primers que estem preocupats per l'augment de la cistella dels aliments, de l'IPC alimentari, tant és així que fa més de 8 mesos que ho estem dient i que estem alertant d'aquesta situació. La qüestió de dir és que hem de fer un diagnòstic correcte per poder encarar les solucions que necessitem. No tenim un problema de formació de preu en el sector de la distribució alimentària. El sector de la distribució alimentària és un sector molt competitiu, quasi de competència perfecta, on hi ha moltíssims operadors, moltíssims supermercats, mercats municipals, botigues de barri, hi ha molts operadors que competeixen entre ells i sempre tendeixen a intentar, perquè el consumidor és molt sensible al preu, a traslladar el preu, els costos en el preu, al més tard i a la menor proporció possible. Per tant, no tenim un problema de fixació de preus. Nosaltres no tenim beneficis caiguts del cel, ni som un mercat regulat. Actuem amb total lliure competència. Per què està existint aquest augment de la cistella de la compra? Doncs no és per un problema en la fixació del preu, sinó per un problema d'increment de les tres partides de costs més importants que tenim, que és l'energia, perquè hem de mantenir la cadena de fred, el transport i el combustible, perquè hem de moure i transportar els productes, i l'augment de les matèries primeres. Aquesta combinació que mai havíem viscut, aquesta tempesta perfecta, és la que explica, i que fa molts mesos que venim avisant, que no és sostenible en el sentit que els costos energètics s'han multiplicat per 2 o per 3, els costos del transport tots en som prou conscients, perquè també ho veiem com a consumidors en els nostres vehicles, i els costos de les matèries primeres sí que, en aquest cas, molt agreujats, aquest increment per la guerra d'Ucraïna, que era el principal proveïdor de blat, etcètera, i de cereals d'Europa. Per tant, el que hem de buscar és com enfrontar els problemes estructurals de costos que expliquen la inflació. És una inflació provocada per l'augment dels costos, no dels marges. A partir d'aquesta diagnosi, si la compartim, podem seguir buscant i encarant les solucions que nosaltres plantegem.
Ah, però és clarament una evidència, no?, que són els costos els que està fent disparar el cistell, els aliments. És una obvietat.
Clar, evidentment, i per això nosaltres se li va traslladar a la ministra Díaz que no era un problema de fixació de preus. No era un problema de topar preus. Els preus ja són els més baixos possibles que permet el mercat. Això està garantit per la competència del mercat. El que tenim que encarar és com podem reduir els costos estructurals, els costos, no els marges, que els marges estan ja en nivells ínfims, els costos que expliquen aquesta inflació. I per això la nostra proposta quina és? En aquests moments, baixar l'IVA dels aliments, d'alguns aliments, els aliments que considerem entre tots més bàsics. Proposta que el nostre punt de vista, té 3 grans avantatges.
Sí.
La primera és d'aplicació immediata. El dia que es publiqui en el BOE la baixada de l'IVA dels aliments, del 10 al 4, o dels aliments que es determinin, el dia següent estan baixats i la gent ho notarà a la seva butxaca. 2, és universal. tothom se'n beneficia, tant els que compren en supermercats, com els que compren en mercats municipals, com els que compren a la botiga de barri. I tercer, no representa una merma per l'Estat en quant a recaptació, perquè quan l'IVA, tots sabem que és un impost inflacionari, és a dir, és un percentatge de la base imponible, s'està recaptant més per IVA del que estava previst, del que estava pressupostat.
Un 13%. Per tant, és un 13% més que s'ha calculat que les arques públiques estan recaptant més per la qüestió dels inflacionistes.
Al voltant dels 22.000 milions en valor absolut a dia d'avui. Anem a utilitzar aquest excedent per baixar l'IVA selectiu, no cal que sigui de tots els productes, però baixar-lo de forma temporal, de forma excepcional. Per què, diem nosaltres? Primer, perquè el consumidor demà mateix ja pugui veure's beneficiat d'una reducció de la cistella de la compra amb aquesta reducció de l'IVA. I dos, per donar-nos temps. Perquè amb aquesta baixada de l'IVA podem guanyar 4, 5 o 6 mesos per encarar els problemes reals que tenim, que són, com deia, els costos energètics, els costos de transport i l'encariment de les matèries primeres. Tots ells que no tenen una solució immediata ni fàcil. Nosaltres tenim algunes propostes, però som conscients que no les podem posar en marxa demà. Per tant, hem de guanyar temps. I entenem que per guanyar temps, una forma d'alleugerar les famílies és abaixar la vida dels productes.
D'entrada, sembla la part més negociable amb la Unió Europea. Penso que possiblement la Unió Europea encaixarà millor una rebaixa temporal de l'IVA d'aliments que no pas un topall de preus, que això està prohibit per llei, en funció de quins aliments posar topall al preu. Possiblement el camí de l'IVA és el també, per aquí també és el més raonable.
Bé, jo no entro en el debat de si és legal o no, jo crec que el propi ministre Planas ja s'ha expressat en aquest sentit. Jo em preocupa el fet de fer entendre que no tenim un problema. La inflació del sector, la inflació alimentària, és un problema de costos, no és un problema de marges. Per tant, topar preus ve a insinuar que el que tenim és una inflació provocada per l'augment dels marges en un mercat imperfecte, quasi oligopolístic. Aquesta premissa és absolutament falsa. És que la realitat és justament la contrària. Si tenim un sector amb molts, molts, molts competidors que històricament sempre estan intentant traslladar el menor increment possible en el consumidor, perquè el consumidor és molt sensible al preu, i tots tenim 4 o 5 supermercats al costat de casa. I pots canviar, pots elegir lliurement on vas a comprar. Per tant, tenim un mercat extremadament eficient en la formació de preu, que a dia d'avui es veu desbordat per una inflació motivada per l'augment dels costos, no dels marques. Per tant, topar preus no és la solució al problema que té el sector, que és un problema de costos. I per demostrar, l'exemple que demostra el que estic plantejant, és que si un mira l'IPC alimentari els últims 20 anys, veurà que és extremadament estable, al voltant de l'1,5%. Els últims 20 anys els preus alimentaris, excepte la pujada de l'IVA que es va fer en el 2012, em sembla, els preus alimentaris s'han mantingut molt estables, molt estables, inclús en algun trimestre IPCs negatius. Doncs bé, som els mateixos que durant 20 anys hem mantingut els preus estables perquè és un mercat molt competitiu,
sí.
Som els mateixos que a dia d'avui ens veiem desbordats per aquest augment dels costos. Per tant, hem d'encarar aquest problema, que és els costos.
Parlaves, Roger, abans d'altres propostes que teniu en ment, però que són difícils d'aprovar o d'implementar, perdó. Bé, quines són aquestes propostes?
Bé, per exemple, en el cas de la qüestió energètica, dels costos energètics, nosaltres plantegem que nosaltres no som considerats un sector electrointensiu, amb la definició oficial de sector electrointensiu, i per tant no ens podem beneficiar de les ajudes o els mecanismes que aquests sectors estan tenint per suportar l'augment dels costos energètics. Però sí que, tot i no ser un sector electrointensiu oficialment, per entendre'ns, nosaltres som molt intensius en el consum d'energia, perquè hem de mantenir la cadena de fred. Nosaltres plantegem que busquem un mecanisme per, donat el nostre caràcter d'essencialitat, de sector essencial, puguem també ser assimilats a un sector electrointensiu, que ens permetria, al igual que en els sectors electrointensius, accedir a aquesta adquisició energètica a costos més suportables. En quant, per exemple, al transport, nosaltres plantegem, de la mateixa manera que hi ha el dièsel agrícola, que és un dièsel que té menys càrrega impositiva, que és un dièsel per ajudar el sector primari, doncs plantegem-nos si en aquest context actual podríem ampliar el dièsel agrícola a tota la cadena alimentària, creant, permetem l'expressió, un dièsel alimentari. Aquestes dues mesures, per posar-ne entre d'altres, ens permetien alleugerar els costos que estem suportant energètics i de transport. I és evident que això no es fa en una setmana. I per això diem, anem a donar-nos temps, guanyem temps, però anem a treballar després per solucionar el problema real, que és que ens assimilin a un sector electrointensiu, que puguem tindre uns costos de transport estables, bé sigui amb el dèficit alimentari, bé amb altres mecanismes que puguem pensar entre tots, etcètera, etcètera, etcètera.
Doncs, senyor Roger Gaspa, president del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, la CEDAC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.